Bon dia. Els centres educatius de la Garrotxa sorpresos pels canvis que planteja el Departament d'Educació.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Una decisió que ens ha vingut imposada, per dir-ho d'aquesta manera, que no en teníem cap mena de remor que es pogués preveure.
Moltes vegades aquestes notícies no van pels canals oficials, s'expliquen per les xarxes socials o per les notícies.
Segurament no és el moment ara perquè estem tots molt tensionats.
Són les veus de directors de centres educatius de la Garrotxa valorant a Ràdio Lot els canvis que planteja el Departament d'Educació per al curs que ve. L'avançament de l'inici de curs, els canvis en el currículum, l'horari intensiu, són mesures que han arribat per sorpresa als centres i que no han estat consensuades. Això ja ha fet que els sindicats hagin cridat a la vaga durant 5 dies aquest mes de març. De seguida hi entrem en detalls. Abans, però, avui és dijous 3 de març de 2022 i el dia té més notícies que repassem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
Terra Viva avisa que la possible nova gestora de Can Mali va ser denunciada i multada per mala praxi.
L'entitat garrotxina ha difós una multa administrativa que va rebre Caniousa per part de l'Ajuntament de Barcelona. El president de Terra Viva és David Serramitjana.
En el supòsit que les coses anessin malament i que aquesta empresa doncs acabés gestionant el servei de recollida i custòdia d'animals, doncs saber exactament qui són aquesta gent, com treballen.
Ràdio Lot també s'ha posat en contacte amb Caniousa, qui contradiu la versió i el relat de Terra Viva. En l'àmbit del comerç, torna la botiga al carrer d'Olot amb el format d'abans de la pandèmia.
Se celebrarà aquest divendres a la tarda i durant tot el dissabte. Ho participaran una cinquantena de comerços i no hi haurà mesures restrictives. La presidenta de l'Associació de Comerciants Olot és Anna Planella.
Molta il·lusió perquè la veritat és això, no? Una alegria que tots tornem a la normalitat, que podem sortir més o menys al carrer tranquil·lament, que les botigues poden treure tot el seu gènere, tot el seu estoc, que poden abarcar tota la façana de la botiga.
En esports, l'hoquei Olot vol encarrilar la permanència.
Aquest dissabte s'enfronta al Barça B, un rival directe que també lluita per mantenir-se a la categoria de plata. Els de Jordi Garcia tornen a la pista Josep Jou, on s'espera un gran ambient.
Ens trobarem un equip així que potser sí que en els moments decisius de partit o aquestes històries es poden posar més nerviosos que altres equips que ja tenen experiència, però veurem un equip molt elèctric, amb moltes ganes pressionant, amb moltes ganes d'anar a fer gol i bueno, crec que es veurà un bon partit.
I a la contraportada d'avui descobrirem una novel·la que té com a escenari la ciutat d'Olot.
Es tracta de l'última obra de Laura Tejada, titulada L'ordre de les coses. El llibre comença en un estiu al Firal d'Olot i explica la història de mort d'una jove i el seu professor.
Passo a Olot perquè nosaltres, la meva família, fa més de 20 anys que anem a Oix i normalment per escriure un lloc, les localitzacions, almenys en el meu cas, és molt més fàcil explicar les històries quan coneixes el lloc.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere. I planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
La 1:04, Rússia i Ucraïna tornen a seure i tornen a parlar. Els dos països reprenen a aquesta hora les converses per a l'alto al foc.
Després d'una primera reunió sense acords, tots dos equips negociadors es troben a la regió bielorussa de Brest per dialogar sobre un possible alto al foc a Ucraïna.
L'ACNUR diu que 1 milió de persones ja han fugit d'Ucraïna per la guerra.
L'alt comissionat pels refugiats afirma que gairebé mai havia vist un èxode tan ràpid.
Per la seva banda, Ucraïna diu que ha causat 9.000 baixes a l'exèrcit rus.
En l'apartat de les pèrdues materials i pel que fa a vehicles militars, especifica que ha deixat fora de combat 207 tancs, 900 vehicles blindats de combat, 30 avions, 31 helicòpters i dues llanxes ràpides.
A Catalunya, tots els grups del Congrés, menys la CUP, registren una iniciativa que condemna la invasió russa d'Ucraïna.
Els anticapitalistes es desmarquen per la manca de referència al rol de l'OTAN i els Estats Units en l'escalada de tensions.
En l'àmbit econòmic, l'arribada de turistes internacionals es dispara més d'un 400% al gener, però encara representa la meitat que el 2019.
La despesa mitjana per persona en cada viatge es va situar en els 941 euros i un 25% dels visitants van ser francesos.
Hisenda ja té l'aval dels experts per forçar Ayuso a pujar impostos.
Els experts lliuren a Montero la seva proposta d'harmonització fiscal entre autonomies.
I unes 300 persones salten la tanca de Melilla per segon dia consecutiu.
L'entrada de migrants es produeix l'endemà del salt més nombrós registrat mai, segons la delegació del govern espanyol.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La bona notícia de les últimes hores és la pluja. Alguna tempesta que arriba a les últimes hores... Cala marçada tot blanc a Can Toni Gros, amb uns 12 litres per metre quadrat. Només va ploure a Santa Maria de Besora fins a 24 litres per metre quadrat. Per tant, una bona pluja. També poc més de 20 litres a Sora, al nord d'Osona, és on més va picar aquesta pluja. Bé, van caure 12 a Molló, el Ripollès, va nevar cap als 1.600, 1.700 metres. I aquí Olot, 4 litres, a la Vall d'en Bas, 7 litres per metre quadrat. Tot és començar, hem tingut aquesta mica de pluja, tempestes les últimes hores, però això ja passa de llarg, avui pràcticament no preveiem pluja al matí. Mig ennuvolat, boires, núvols baixos, humitat, un ambient fred, però bé, tot això és típic després de ploure el mes de març. I després de dia, doncs pot quedar variable, mig ennuvolat, bona part de la jornada... No descartem alguna gotellada, algun petit xàfec a l'interior, però sembla que aquest dijous més aviat passa de llarg aquesta pluja. Divendres, dia variable, temperatura un pèl més alta, finalment no baixarà gaire, i bé, cap al migdia, primer a la tarda, pot tornar a caure algun xàfec, bàsicament a la tarda a la comarca d'Osona, però difícilment a la resta de comarques gironines. Bé, el dissabte més o menys igual, variable, alguna gotellada al migdia, poca cosa. Diumenge potser al migdia, a la tarda, una mica més de pluja o neu, cap als 1.000 metres, amb un ambient més fred. El cap de setmana farà més fred i quan més podria ploure seria la tarda de diumenge.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Els centres educatius de la Garrotxa es mostren sorpresos pels canvis del curs vinent. Entrem en matèria.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Les direccions critiquen que ningú els hagi preguntat sobre l'avançament de l'inici de curs. Per això creuen que la mesura és imposada i arriba en un moment en què els professors acumulen 2 anys de pandèmia. El curs vinent també es preveuen canvis als currículums i a les avaluacions dels alumnes. Els sindicats ja han convocat 5 dies de vaga durant les 2 darreres setmanes d'aquest mes de març. El curs escolar 2022-2023 començarà més aviat de l'habitual, serà el 5 de setembre, a les portes de les festes d'Altura d'Olot. La decisió la va anunciar fa unes setmanes al Departament d'Educació i va agafar completament per sorpresa les direccions dels centres educatius, ho explica el director de l'Escola Pia d'Olot, Ferran Sala.
Moltes vegades aquestes notícies no van pels canals oficials, moltes de les noves restriccions o nous protocols que apareixen del Covid, primer s'expliquen per les xarxes socials o per les notícies i després arriben a nosaltres el dia abans de forma oficial. Però això del nou calendari, doncs jo penso que és una decisió... No sé si encertada o no, pot ser que sigui bé, eh? Ben plantejat començar una setmana abans, pot ser que sigui bé, però penso que amb el consens de tots els ens i totes les entitats que conformen el Departament d'Educació, amb sindicats, amb escoles, amb instituts.
La decisió ha provocat malestar entre les direccions precisament perquè no es va comunicar amb antelació ni consens. Això ha creat incertesa davant la confecció de la plantilla per al curs vinent. Amb l'inici el 5 de setembre, els centres es veuen obligats a tenir-ho pràcticament tot tancat el mes de juliol. El director de l'escola Malagrida, Jordi Ferrarons, es mostra descontent davant els canvis i explica que li generen molts dubtes.
Una decisió que ens ha vingut imposada, per dir-ho d'aquesta manera, que no en teníem cap mena de remor que es pogués preveure un canvi d'aquesta tipologia. Una de les coses que acaba afectant més és el nombre d'incerteses que hi acaba havent al darrere de tot aquest procés, perquè van parar que a nivell d'equip docent sempre es coneixerem les plantilles a finals de juny, però després no sabem si aquests nous docents s'incorporaran al llarg del mes de juliol en els centres en els que ja estiguin destinats.
Una de les particularitats als centres d'Olot serà la coincidència de l'inici de curs amb les festes d'altura. Després de 2 anys de pandèmia, el director de l'Institut Montsecopa, Càndid Santpere, creu que els canvis arriben en un mal moment.
És un esborrany, de moment. Evidentment hi ha col·lectius que segurament amb aquesta nova distribució horària se senten més perjudicats, que ja han aixecat la veu i tinc constància, de manera informal, que segurament en el redacte definitiu s'escoltarà, però clar, tot plegat, la veritat és que bueno, és una barreja, això, com, ara va dir indignació, però indignació en el sentit de com dient, ara cal fer-la en aquests moments, segurament, igual sí que cal fer una reforma i replantejar-se moltes coses, però segurament no és el moment ara perquè estem tots molt, molt tensionats, professors, famílies i evidentment l'equip directiu.
Un altre dels canvis que també vol incorporar Educació per al curs que ve és l'horari intensiu durant el setembre a infantil i primària de 9 del matí a 1 del migdia i l'horari partit als instituts d'escola amb classes a la tarda. A més, també es preveuen canvis en els currículums i les avaluacions. Tot plegat ha fet que els sindicats ja hagin anunciat una vaga de 5 dies com a protesta per aquestes modificacions. La vaga serà el 15, 16, 17, 29 i 30 de març. Més qüestions, passem pàgina, deixem l'àmbit de l'educació. Terra Viva assegura que la possible nova gestora de Can Mali va ser denunciada i multada per mala praxi. L'entitat garrotxina difós una multa administrativa que va rebre Caniausa per part de l'Ajuntament de Barcelona per no proporcionar atenció veterinària a una colònia de gats. Segons Caniausa, la multa va ser per una qüestió de calendari i l'empresa assegura que els gats van passar un control veterinari.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
Estira i arronsa entre l'antiga gestora de Can Mali i la possible nova empresa que portarà les instal·lacions. A l'espera del que decideixin els tribunals, el Consell Comarcal manté congelada la licitació del servei de custòdia d'animals que es va entregar a Caniausa. Mentrestant, però, Terra Viva ha volgut llançar un missatge als responsables del Consell Comarcal. L'entitat garrotxina assegura que Caniausa va ser multada amb 9.000 euros per l'Ajuntament de Barcelona per un episodi amb gats. El president de Terra Viva és David Serramitjana.
Ho hem obert a que ho coneguin els polítics aquí a la Garrotxa, que al fi i al cap són els que acabaran decidint qui porta la gestió en un futur, i en el supòsit que les coses anessin malament i que aquesta empresa doncs acabés gestionant el servei de recollida i custòdia d'animals, doncs saber exactament qui són aquesta gent, com treballen, i per tant s'hauria de tenir molt clar que si es fan les coses a través d'aquesta gent, doncs que hi hagués un control molt exhaustiu.
Els fets es remunten l'estiu del 2020. Una empresa de la zona franca va contractar els serveis de Caniausa per fer-se càrrec d'una colònia de gats que havia aparegut a la companyia barcelonina. L'entitat animalista FADA va tenir coneixement de la situació i va reclamar a l'Ajuntament de Barcelona que fos la protectora Catigós, una entitat local que també gestiona colònies de gats a la zona, qui s'ocupés finalment de la situació. Doncs l'Ajuntament va aturar el procés i va demanar a Caniausa l'entrega dels gats. Segons Terra Viva, Caniausa va entregar els animals en males condicions.
Nosaltres, més que denunciar, el que hem fet és informar a tots els mitjans de comunicació, també hem informat a tots els ajuntaments de la Garrotxa i al Consell Comarcal, que és de qui depèn el servei de recollida, i de qui ho faci en un futur, doncs avisant que l'empresa Caniausa, que era una de les possibles empreses que podien entrar a la licitació, saber que aquesta empresa ha estat denunciada i a més multada per mala praxis.
Ràdio Lot s'ha posat en contacte amb els responsables de l'empresa Caniausa. Tot i no voler fer declaracions, han explicat que la multa administrativa que van acabar pagant va ser finalment de 3.000 euros i no 9.000, i per una qüestió de calendari en l'entrega dels gats. Des de Caniausa també defensen que tenen firmats els papers dels veterinaris que demostren que en el moment de l'entrega els animals estaven en bon estat de salut. Segons l'empresa, l'Ajuntament de Barcelona va aturar el procés per dur els gats al servei d'esterilització de Montjuïc. Tot plegat a l'espera que els tribunals decideixin si la licitació del servei de custòdia d'animals de la Garrotxa va ser correcta o no. El Consell Comarcal el va licitar a Caniausa, però Terra Viva va presentar recurs a la concessió i ara s'està pendent d'aquesta resolució. Mentrestant, un grup de voluntaris anomenat Som la seva veu s'ocupa de la gestió diària de les instal·lacions de Can Mali i també la recollida d'animals a la Garrotxa. Torna la botiga al carrer a Olot i ho fa amb el format d'abans de la pandèmia. No hi haurà mesures restrictives en aquesta nova edició que se celebrarà demà divendres a la tarda i també dissabte. Hi participaran una cinquantena de comerços que oferiran els seus productes a peu de carrer. La plaça Mercat d'Olot també s'afegirà a la campanya amb un 2x1 en alguns productes, ho explica Aniol Puigvert.
Després de 2 anys on la pandèmia ha condicionat gran part de la nostra vida quotidiana, la botiga al carrer d'Olot retorna al seu format habitual. Sense mesures restrictives, els botiguers de la ciutat podran tornar a oferir els seus productes amb la màxima normalitat. L'edició d'enguany se celebrarà durant divendres tarda i tot dissabte. La presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot, Anna Planella, es mostra il·lusionada.
Il·lusió, molta il·lusió, perquè la veritat és això, no? Una alegria, que tots tornem a la normalitat, que podem sortir més o menys al carrer tranquil·lament, que les botigues poden treure tot el seu gènere, tot el seu estoc, que poden abarcar tota la façana de la botiga, que no han d'anar amb un metro a mesurar si el carro fa 2 metres, si la taula fa 1,5 metres, vull dir, ja no hi ha aquesta por. Sí que, bueno, com tot, no? A veure, precaució i que també tothom estigui una mica en alerta.
Aquesta edició comptarà amb una cinquantena de comerços. Des de l'ACO consideren que és una bona xifra, tot i que els agradaria que hi participessin més botigues. Enguany, per segon cop, hi participarà la plaça Mercat d'Olot. Els placers oferiran productes amb descomptes 2x1. La botiga al carrer serveix per posar punt final al període de les rebaixes d'hivern. Per això, des de l'ACO preveuen bones ofertes i una bona assistència.
Esperem molta assistència. Ho necessitem. Hem passat uns mesos complicats i necessitem que el client vingui, que el client es torni a trobar aquella botiga tan xula fora, amb descomptes, amb liquidacions, vull dir, necessitem que també el client vingui, que compri, que passegi tranquil·lament, que es retrobi amb amistats que segurament aquell dia sortien junts a comprar i que passegin molt i que comprin.
La botiga al carrer Olot està impulsada per l'Associació de Comerciants amb el suport de l'Àrea de Comerç de la Ciutat i de la Generalitat de Catalunya.
Abans dels esports, marxem de la Garrotxa. Fem un cop d'ull també a l'actualitat de les comarques veïnes, avui també marcada per el conflicte entre Rússia i Ucraïna. Girona facilitarà l'empadronament de refugiats ucraïnesos perquè tinguin accés a sanitat i ensenyament. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenes, acompanyada de 2 representants de la comunitat ucraïnesa, la Tatiana i l'Oksana, ha subratllat que la ciutat està preparada per acollir desplaçats per la guerra i que estan en contacte amb entitats i administracions per perfilar de quina manera s'articularà aquesta xarxa de suport. Ja han arribat famílies ucraïneses a la ciutat de Girona que s'estan amb compatriotes. La Tatiana, per exemple, ha explicat que a casa seva hi ha 2 veïns de la seva sogra que van haver de fugir i que el seu marit ha anat a recollir 2 infants que s'estaran aquí mentre els seus pares defensen el país.
Yo tengo 2 personas que no son familiares, tampoco son amigos. Son algunos vecinos de mi suegra, ¿vale? Que quedaron sin casa porque bombardearon su casa. Ahora mismo mi marido está, yo creo que está llegando ya a finales de Alemania, para recoger 2 niños que llegarán sin padres, porque padres decidieron, la madre ha pasado la frontera con Polonia y decidieron ir a defender nuestro país. Yo he prometido que estos niños quedarán en mi casa. Yo no he visto estos niños en mi vida, pero nunca no voy a decir que no a la gente que realmente necesitan ayudas. También ahora llegarán una señora con dos niños, yo creo que un bebé que tiene 10 meses. También hablamos con nuestra familia en Valencia y estarán recogidas en Valencia, porque prefiero que estén con la gente ucraniana, ¿no? De momento, como ni hablan, no tienen ni idioma, ni saben ni dónde están, ni cómo están, pues gestionamos de momento tal como podemos. Y mira, tenemos también una familia que llegaron también a unos ucranianos que el niño tiene parálisis cerebral, también necesitan ayuda. Y siguen llamando mucha gente a través de las redes sociales.
L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, per la seva banda, diu que cal que tinguin els serveis garantits.
Per exemple, és una prioritat que puguin tenir la cobertura sanitària. Doncs nosaltres facilitarem les fórmules, els tràmits per als empadronaments, perquè immediatament puguin tenir la cobertura sanitària. A vegades són més coses d'aquestes, que tenen necessitats psicològiques perquè tenen dificultats. Nosaltres aportarem doncs, ajuda psicològica, també el tema de la llengua, farem l'acompanyament, és a dir, acompanyament, perquè és cert que no sabem si això pot ser una cosa de curt, mig o més llarg termini.
I els últims dies també estem veient tràfic constant de vehicles i furgonetes amb roba, medicaments, productes d'higiene i menjar des de diferents punts de les comarques gironines fins a una nau de Domeny, a Girona, reconvertida en centre d'ajuda humanitària. Des d'aquí en sortiran tres tràilers que entraran a Ucraïna. Ja estan pràcticament plens i l'objectiu és omplir-ne dos més. És la imatge de la llau de solidaritat que han impulsat ciutadans ucraïnesos, entitats i ajuntaments. Ara demanen a la població que sobretot doni medicaments i menjar. L'Oxana Chief es la coordinadora del magatzem.
Entonces nos hemos puesto de acuerdo todos y de toda la provincia de Girona ahora nos van trayendo las furgonetas, toda la ayuda la van trayendo aquí. Y mira, estamos muy agradecidos a todos que han respondido muy bien, tanto ucranianos como catalanes, españoles.
Els camioners Kutny, Mikhailo, Zekan, Oleksandr i Bondar Ior, que havien vingut a descarregar mobles o mel amb els seus trailers, ara retornaran a Ucraïna amb aquesta ajuda que s'ha recollit. Afirmen, però, que no se'n mouran.
No, так, так, там остаться, сюда не. Дома захищати родину.
Quieren quedarse ahí, defender la patria.
I més accions i reaccions contra la guerra. El Festival Castell de Peralada ha cancel·lat l'actuació del Ballet de Teatre Mariinsky, prevista per al 8 i 9 de juliol com a mostra d'oposició a la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. La companyia de dansa de Sant Petersburg havia d'inaugurar la 36a edició del certamen. D'aquesta manera, el festival reivindica la necessitat que les institucions artístiques i dels seus dirigents es posicionin contra la guerra i en compromís amb la pau. La d'aquest estiu havia de ser la segona visita del Ballet de Teatre Mariinsky de Sant Petersburg a Peralada després de participar-hi per primera vegada el 2019. Més qüestions de les comarques gironines, ara obrim plana econòmica, i és que a la demarcació se suma tan sols 5 aturats més durant el febrer i el mes es tanca amb 36.103 desocupats. Segons recull la estadística que publica el Ministeri, el mercat de treball comença a revertir els efectes de l'esclat de contagis provocat per l'Omicron. A la demarcació ara hi ha un 30% menys d'aturats que fa un any enrere, cosa que suposa un nou rècord, i en paral·lel aquest febrer el territori ha guanyat gairebé 3.000 afiliats a la Seguretat Social. La contractació, això sí, ha baixat lleugerament perquè durant el mes de febrer s'han signat un 3,2% menys de contractes. En concret, se n'han reubicat 20.000, sobretot al sector serveis. I aquí la reforma laboral ja es deixa notar perquè un de cada tres han estat indefinits. I acabem explicant-vos que el Fòrum Gastronòmic torna aquest mes de març a la ciutat de Girona amb una extensió de 7.000 metres quadrats, 120 expositors i una previsió d'atraure a 15.000 visitants. Aquest dimecres s'ha presentat la programació d'aquest congrés centrat en la gastronomia professional que comptarà amb cuiners rellevants com ara els germans Roca, Ada Parellada, Jordi Cruz o Paco Pérez. Aquest any, coincidint amb el 15è aniversari de la primera edició a Girona, el Fòrum estrenarà sessions monogràfiques dedicades a l'estic tàrtar, al pastís de formatge o la xocolata. El xef Joan Roca diu que el Fòrum és un gran aparador.
Una plataforma que dona visibilitat a la feina que es fa en aquest territori, que és un territori envejat per molts, perquè és un territori amb un potencial gastronòmic increïble, això ho sabem tots els que estem aquí molt bé, i mostrar-ho és important, explicar-ho, comunicar-ho és molt important, i el fòrum és una plataforma extraordinària per poder comunicar l'excel·lència de la feina que es fa aquí, no? I per tant nosaltres sempre ens tindreu al vostre costat, sempre que cal, sempre que calgui.
Per altra banda, el dilluns es farà un sopar solidari al celler de Can Roca de la mà de Joan Roca, Massimo Bottura i Mauro Colagreco. Tots els ingressos del sopar es destinaran a l'Hospital Trueta.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
L'hoquei Olot vol mirar cap amunt.
L'esport a Ràdio Olot.
Aquest dissabte els olotins reben el Barça B a la pista Josep Jou, un rival de bons records, ja que en la primera volta l'equip va aconseguir una victòria que va significar la primera de la història a la categoria de plata. Pel partit, Jordi García no podrà comptar amb Tomàs Mercè, que haurà de complir un partit de sanció per acumulació de targetes blaves. Roger Isern.
Duel de luxe el que es viurà aquest dissabte al vespre a la pista Josep Jou entre hoquei Olot i Barça B. Els olotins arriben al duel amb la moral pels núvols després de la victòria a l'Olímpic de Vic davant un centenar d'aficionats arribats a la capital garrotxina. Aquest dissabte torna l'hoquei patins al pavelló d'esports després d'un mes i l'equip té ganes de seguir amb la dinàmica positiva de resultats. A davant hi tindrà un filial blaugrana jove i elèctric que pot dificultar molt el partit. L'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi García, espera un Barça B perillós.
Ens trobarem un equip així que potser sí que en els moments decisius de partit o aquestes històries es poden posar més nerviosos que altres equips que ja tenen experiència, però veurem un equip molt elèctric, amb moltes ganes pressionant, amb moltes ganes d'anar a fer gol i bueno, crec que es veurà un bon partit.
I un dels canvis de l'equip és en el gol. En les dues últimes jornades, l'hoquei Olot ha aconseguit 9 gols, els mateixos que havia notat en les darreres 6. A l'Olímpic de Vic també va canviar la sort des de la falta directa, amb els dos gols de Marc Prat. El tècnic de Navàs explica que tots aquests números es basen en dinàmiques.
Això són dinàmiques. Ara tenim la sort de que portem dos partits marcant 4 i 5 gols, els últims dos partits, són dinàmiques, perquè hem treballat tota la temporada, hem treballat temes de porteria i els entrenos es fan gols. Per tant, són temes de dinàmiques. Pot ser que aquest cap de setmana també no ens entri la bola, com pot ser que ens torni a entrar molt.
Pel partit de dissabte, Tomàs Mercè serà baixa per sanció. García mostra una gran confiança amb els joves de la base i en convocarà un per cobrir la baixa del 2 Olotí.
Qualsevol nano ho donarà tot, o sigui que confio en tots els nens. Tenim un nivell molt bo, ens puja unes generacions bones de base i realment és a lo que anem. I em fa molta il·lusió poder-me endur també nanos. O sigui, sí que és veritat que tenim una plantilla llarga, però aquesta situació ens fa que puguem pujar nanos, que si tenen l'opció de poder jugar minuts els hi va de conya.
L'hoquei Olot Barça B es disputarà aquest dissabte a 8:15 del vespre a la pista Josep Jou. Com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Olot, just després de l'Escó Unió Esportiva Olot de Futbol.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui, per acabar l'informatiu, us explicarem que Olot es converteix en l'escenari d'una nova novel·la.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
Es tracta de L'ordre de les coses, escrita per Laura Tejada. L'escriptora sabadellenca s'ha inspirat en la capital engarrotxina en el seu últim llibre, que es presentarà aquest dijous a la ciutat. Es basa en una relació d'amor entre una jove i el seu professor, escrita a Oix, on Tejada hi resideix en ocasions. La novel·la porta escenaris i entorns de la capital de la Garrotxa.
Tal estiu com l'hivern anem al maco, jo no aniré.
Un bar del Firal d'Olot en ple estiu. Aquest és un dels punts de partida de la novel·la L'ordre de les coses. L'escriptora Laura Tejada va néixer a Sabadell, tot i que des de fa molts anys la seva família té una casa a Oix, on hi ha passat llargues estones per escriure la seva última obra. Segons l'autora, l'entorn garrotxí l'ha ajudat tant en la creació com en la concepció de la novel·la. Tejada explica per què ha triat Olot com a escenari del seu llibre.
Passa Olot perquè nosaltres, la meva família, fa més de 20 anys que anem a Oix, i normalment per escriure un lloc, les localitzacions, almenys en el meu cas, és molt més fàcil explicar les històries quan coneixes el lloc, no? I no és perquè la trama sigui idònia a Olot. El que passa a L'ordre de les coses podria passar a qualsevol lloc.
L'ordre de les coses tracta la història d'amor d'una jove i el seu professor, i també la percepció i reacció dels seus cercles familiars i d'amistats més propers. Aquest no és un tema nou per l'escriptora, que s'ha centrat no només en els protagonistes, sinó també en el seu entorn.
S'emportarà una visió molt plural d'un conflicte d'aquest tipus, de com la gent actua davant d'un problema així, i s'emportarà també totes les vides de tots aquests personatges. Hi ha molt variats en edats, en gènere, diguem, hi ha homes i dones, hi ha gent jove i gent gran, i no sempre la reacció que tenen davant d'això és la que es podria esperar.
Aquest dijous es presentarà a Olot L'ordre de les coses. L'acte serà a les 7 de la tarda a la Biblioteca Marià Vayreda.
S'ha costat un nou i per sort ja tenim la Maria Àngels Feliu.
Els paisatges i l'entorn d'Olot no només es pinta, no només es canta, sinó que també s'escriu. Fins aquí l'informatiu d'avui dijous. Gràcies per la seva atenció i confiança. Seguim connectats a radiolot.cat. Adéu-siau.
Ja hi som tots.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.